Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Amat Montaner és el projecte viticultor del Carles i la Maria, veïns d'Olèrdola. Plegats van decidir plasmar l'amor pel seu territori i d'allà va néixer el projecte viticultor Amat Montaner. Anem fins als estudis de Canal 20, Ràdio Olèrdola, on conversa amb ells la Fanny Vivar.
Doncs avui ens trobem amb el Carles Amat i amb la Maria Montaner, que tenen un projecte viticultor Amat Montaner. Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Com neix aquest projecte?
Neix del desig de fer coses maques amb el vi i d'on vivim, no? Neix de que el Carles, no? Un dia et diu, Maria, jo soc de Sant Sadurní i m'agradaria fer cava o m'agradaria fer vi. I li vaig dir, pues vinga, va, si ho vols fer, fem-ho, no? Si les coses es fan, fent-les.
Neix de la il·lusió de que et fas gran, de que vols connectar un altre cop amb els orígens, de que vols connectar, doncs, amb la terra, amb el territori, de treballar per la pagesia i amb la pagesia, col·laborar. I vam començar una miqueta, doncs, com vam poder.
Sí, bueno, a casa, primer vam començar a casa, i, bueno, però clar, casa és per nosaltres, no per disfrutar-ho nosaltres, i hi havia el desig, doncs, de fer alguna cosa més amb les possibilitats que teníem, i ho vam començar amb el biciclista, no?
És una col·lecció de vins que hem ideat, doncs, que anàvem embotellant, elaborant vins d'altres missions d'origen per mostrar com és el territori, aquesta volta biciclista, que m'agrada a mi dir pedalar amb el pedalar. Cada varietat de raïm que hi ha autòctona a cada missió d'origen és una riquesa vitivinícola que tenim i la volíem mostrar d'una manera diferent, més desenfadada, més divertida i més sostenible, no? Abocant aquests valors del ciclisme i la pagesia, del treball i l'esforç, que conjugaven també amb la col·lecció, i és una col·lecció més de divertimento, no? una mica per apropar la viticultura.
També ens dona la possibilitat d'arribar a un públic o a un sector del vi que potser, no? De vegades, no? Quan anem a algunes fires o hem pogut fer algunes cates, no? Te n'adones que la gent et diu, però és que jo no hi entenc. Bueno, no, si és que nosaltres no fem un vi perquè m'hagis de dir totes les aromes que conté. Jo el que vull és que t'agradi el vi i que el disfrutis i que trobis connexions, si no amb les aromes, sinó amb la teva experiència. Nosaltres ho fem doncs, mitjançant amb la bicicleta, no? Experiències de bicicleta, de conèixer el territori.
I m'imagino que això vosaltres deveu ser amants de la bicicleta. Del ciclisme.
Sí,
ens agrada.
Ens costa trobar el temps per poder bueno, fer.
La vida canvia, no? Però sí que quan vas en bicicleta i t'agrada, ho gaudeixes moltíssim sí. I tens unes sensacions boníssimes, no? Que pots experimentar doncs, els olors, la velocitat, el cos, com et treballa, no?
Et fa sentir viu.
I una miqueta el biciclista, els vins biciclista, el que volem és que inspirin això també, aquest gaudir, aquest disfrutar.
I d'aquests biciclistes en teniu dos, el de Penedès, no? La DO Penedès i la DO Terra Alta.
Exacte, correcte. Actualment doncs, tenim aquestes dos vins. Sí que és anar fent prospeccions, anar coneixent a cellers, que també s'avinguin doncs, a col·laborar amb nosaltres, enòlegs que tenim amistat, doncs, que també doncs, estem fent cosetes. I la idea és anar alimentant aquesta col·lecció doncs, per tindre els vins.
Anava a dir ja...
Sí, n'hi ha.
Alguna
passada? Teniu alguna coseta?
Sí, sí. La ruta ha de continuar i bueno, és feina de conèixer col·laboradors i de que t'hi avinguis i de... Mm-hmm. No? Perquè el que busquem no és només embotellar un vi, el que volem és fer un vi nosaltres que ens agradi, que tingui personalitat, que ens ajudi a disfrutar. Llavors, aquesta cerca de col·laboracions...
Exacte. Bueno... I per l'altra banda, el celler, doncs, que ens el pugui elaborar, doncs, hi hagi aquesta connexió que s'ha de convidar
sí.
D'apostar pel territori, per apostar per les varietats autòctones, és, vaja, aquests valors que junta el ciclisme.
Perquè vosaltres veniu del món del vi, tots dos?
No.
Sí que venim de famílies viticultores, això sí, doncs a casa els avis, de generacions fa molt de temps, doncs tenien vinyes, s'hi dediquen, però nosaltres som una generació que ja ens han dedicat a altres formacions. Jo tinc formació doncs, més aviat de màrqueting i financera,
I jo sóc fisioterapeuta.
Res a veure.
Res a veure. Res a veure, però sí que hem crescut entre les vinyes, no? Hem agafat la bicicleta entre vinyes, no? Al principi de tot aquest projecte és el que dèiem, ostres, quan érem petits, agafaves la bicicleta i t'escapaves i teníem l'oportunitat d'anar entre vinyes, que en aquell moment no hi donava la importància que ara li estem donant, no? Però una mica això també et diu, et recorda aquell disfrutar que jo deia abans, doncs una miqueta va ser la connexió parlant.
Nascuts entre pàmpols i bombolles,
no? Que sempre hem dit.
Els bombolles de Sant Sadurní, sí. Els pàmpols de l'Èrdola.
La pandèmia ens va tancar, però també ens va donar temps per parlar i per trobar coses que ens semblaven interessants i, pues fem-ho.
Perquè és un projecte bastant recent, no?
Exacte, té 4 anyets.
El 21. El 21 vam començar... Sí, sí. Tot i que del 2018 començaves... A mi em va començar una mica la llavor a germinar. Aquí a casa, doncs, a Sant Miquel, a fer aquestes primeres ampolletes d'escumós. Però sí, sí, oficialment el 21...
És que hi ha molta feina, eh? Jo sempre ara quan em bec una copa de vi, que jo abans ens agrada el vi, fas tal... I, ostres, darrere una copa de vi... La feina que hi ha de pensar aquell vi, de què vols que porti aquell vi, l'etiqueta del vi, l'ampolla del vi... És una feinada,
I el treball de viticultura, no? El treball de dia a dia que té el pagès, el viticultor... És el...
En una copa de vi hi ha moltes coses.
Que a vegades potser la prens
no
acabes de donar-li el valor,
exacte,
no? Que realment té.
En general hem de ser més conscients de tot el que consumim i fer-ho amb consciència, i més aviat doncs, els productes de proximitat i...
Això. El projecte va néixer el 21, però prèviament hi va haver una feinada de fer el vi, de donar-hi forma, de... Mm-hmm. Bueno.
D'alguns anys d'anar provant, no?
Provant, exacte.
Sí, exacte. Sí.
I quan vols treballar per la terra, com comentàveu vosaltres, i no teniu els recursos suficients, no? Heu d'aguditzar l'enginy.
Exacte, hem de ser més creatius que mai.
I vosaltres n'heu sigut molt.
Una miqueta. Aquí vam tenir la gran sort també doncs, de poder fer aquestes col·laboracions. Quan explicàvem al biciclista i el projecte, hòstia, la gent els hi va encantar. Els vam trobar doncs, bones predisposicions, no?, per col·laborar. I ara, gràcies al viver de cellers de Vilafranca al Penedès, quan el 23, l'any 23, doncs, l'any passat, es va donar forma, es van tindre tots els requisits, vam poder entrar, doncs se'ns va obrir unes portes que fins ara no teníem.
Bueno, el que ens havíem plantejat 3 o 4 anys abans de que ens agradaria, però no podia ser perquè no teníem unes instal·lacions pròpies on poder-ho desenvolupar plenament, se'ns ho va obrir un camp de possibilitats i ens hi vam tirar.
Sí, sí.
Perquè vau ser un dels 7...
Correcte, són 7 projectes al Viver de Cellers, doncs tots més o menys estem a les mateixes situacions, venim de famílies viticultores, sí que és cert que n'hi ha 3 que sí que són viticultors, però bueno, tots tenim aquesta inquietud de començar a créixer, de començar doncs, a vinificar les vinyes de casa, però bé, clar, no tindre els espais o els espais adequats, no tenim la possibilitat de fer-ho.
El Viver de Celleristes, que és aquesta primera fase, no?, de recuperació de la nau del carrer Comerç, no?, que sou 7 usuaris escollits en una convocatòria pública.
Sí, exacte.
Com us va arribar aquest projecte? Com ha sigut tot aquest procés?
Bueno, clar, al final, com que les ganes i el desig de fer-ho hi eren, estàvem molt alerta de què es mouen en el món de l'ADO i el Penedès. També teníem constància de que hi ha un altre viver de cellers.
A la Xarmada.
I llavors, bueno, hi havia com aquest interès entre celleristes. I
una mica el cultiu, no? El xup-xup que es anava dient, que sí, que es podia fer.
Es faria alguna cosa.
Fa molts anys, ja el 2017, s'havia escoltat alguna cosa a Sant Sadurní, però al final no es va fer, no es va donar. També, bueno, al final anar preguntant i fer una mica insistent i anar fent seguiment, doncs ens va arribar d'això que el 2023, si es reunien doncs, aquests nets, això, aquests fondos que venien d'Europa, doncs es podria quallar. I així va ser... No, entre cometes, fàcil, no, perquè un projecte seriós, sí. O sigui, un pla d'empresa, un pla de viabilitat, amb el seu pla financer, etcètera, o sigui, no és allò apuntar-te i vinga i entra, sinó que hi hagi darrere un motiu, hi hagi una realitat,
un projecte,
una
serietat.
Real,
no?
Sí, sí, un projecte real i que la cosa no s'acabi en un any, sinó de que et garanteixin una miqueta de continuïtat.
Sí, aquí estarem, doncs, són 4 anys, 4 baremes que hi podem estar, prorrogable a una, i la idea és, doncs, fer el salt doncs un espai ja propi o de lloguer per poder doncs, tindre... Bueno, al final d'aquests 4 anys el que hem d'anar treballant, consolidar els nostres vins, fer el nostre teixit de clients i bueno, per poder fer el salt a un espai propi.
I també per poder elaborar aquests vins vau fer un projecte de crowdfunding.
Exacte. El que ve és abans de l'enginy. O bé vas a una entitat bancària a demanar el finançament, el qual hi ha els interessos, etcètera. Però, clar, també pensàvem nosaltres aquest, dins del celler de Montaner, volem donar una de les nostres raons de ser és potser la cosa social. Fer-ho d'una manera que tothom en podem treure benefici de diferents aspectes. I un era, doncs, bueno, fer un teixit de social i ara ens vam poder fer doncs, aquest micromecenatge que al final era una compra avançada, el que vam proposar.
Donar confiança al projecte, no?
Ah, exacte.
Exacte. Sí, sí, no, va ser tot una aventura, no? I la veritat és que també hi havia un treball previ de preparació, no? De quins vins volem fer, què volem oferir, no? I una miqueta fer el crowdfunding va ser com l'oportunitat de poder-ho explicar i de poder ensenyar allò que estàvem fent o allò que volíem fer, no? Al final és això, és una compra per avançat, amb una confiança cegues total, perquè nosaltres sí que sabíem el que volia fer, però...
Clar, la gent que no ens coneixia van ser 98 mecenes, que nosaltres estem encantats de la vida, flipant, sí. Que ens van fer confiança, o sigui, van confiar amb la Maria Montaner, amb el Carles Amat, els vull ajudar, i ens van fer doncs, les compres dels vins sense haver els tastats, simplement doncs, perquè els vam insinuar, els vam explicar el nostre perfil de vi, i vam poder elaborar doncs, el xarel·lo brisat i un ancestral, un escumós amb mètode ancestral de Moscatell.
Vins de bressol, oi?
Sí, vins de bressol perquè doncs, hem volgut vinificar aquestes vinyes que ens han vist créixer. Són uns vins molt especials perquè dins del doncs, el celler que diem Amat Montaner, a nosaltres el Palví té aquesta profunditat de missatge, de poder conèixer el territori, de poder conèixer les nostres orígens, d'aquest punt d'aventura també, aquest punt d'atreviment, que al final el client que ha comprat una ampolla d'Amat Montaner doncs, també té aquest punt d'atreviment, aquest punt d'emprenedoria. Volem també transmetre el vi.
Són els nostres primers vins fets amb les nostres mans, no? I també hi havia aquest punt d'origen de criar alguna cosa, no? De fer-ho, de mimar-ho, no? I això creiem que dintre aquesta paraula bressol hi encabia aquest punt de carinyo, d'estima, de...
No? I bressol, o verdes, el bressol del
exacte.
Paradès.
Exacte. Estan situades aquí
a exacte, i hem crescut amb aquesta música, no? Sí. Vull dir que era tot buscar-hi aquest... Aquesta part va ser molt fàcil. Aquesta part,
la de trobar...
Aquesta part de vins de bressol, no? Perquè realment això sí que va sortir molt, molt net i molt pur, de dir, és que són els nostres primers vins, són la nostra infantesa, volem que siguin uns vins que inspirin aquest creixement.
I el xulo és que fem un viatge, no? Aquí al bressol del Penedès fem un viatge, per exemple, el sireni, que és l'ancestral, l'escumós. El sireni és un heliotip, és un animal marí que es va trobar aquí a Mas Romeu a finals del segle XIX, que està exposat al Vinzeum. I fem la connexió amb els orígens del Penedès, com era abans del Mar de Vinyes, sinó que era un mar. I com que és un escumós a mètode ancestral, també és el mètode inicial com es va descobrir que el vi podien tindre bombolles, no? Podien ser... Es va descobrir, doncs, a França. I ho fem amb Moscatell de Grapetit, que, a més, és una de les varietats més primeres que es van plantar als Països Catalans. O sigui, anem als orígens del tot, no? Del territori, de les vinificacions. I llavors, amb el xarel·lo brisat, ja fem un salt cap al segle X, i que es diu Ígiga. Ígiga era un terratinent documentat dins del castell d'Olèrdola, que es va trobar el seu testament al monestir de Sant Cugat, on el qual quedava documentat doncs, que deixava la seva casa, el plat de premsa, on estava, bueno, on hi havia les botes, i el xarel·lo brisat doncs, es diu Ígiga, amb el seu honor, recordant aquestes vinificacions més...
Aquestes primeres vinificacions que pensem nosaltres que es podien fer.
Ens imaginem una miqueta aquests brisats, quan anàvem prensant, o es devien mesclar el most amb les pells, bueno, més rústics, però més autèntics a la vegada, més gastronòmics, penso, i són doncs, aquests, bueno, aquest viatge que volem fer, aquesta exploració pels orígens de la viticultura i del territori.
Una història molt ben lligada, eh?
Sí, això no va ser tan fàcil, eh?
Ens hi ha portat. Al final, sí. Quan comences a fer-ho, hosti, tens les peces sobre la taula, no? I dius, hosti, que maco, perquè s'ajunten soles.
També el fet de jo de ser d'aquí d'Olèrdola, no? Jo una miqueta he crescut amb Olèrdola, amb el castell, amb la història, no? I cada any vas d'excursió i cada any t'expliquen una miqueta el que... O sents, no és que t'expliquin sempre el mateix, sí, sinó que tu sempre perceps el mateix. Llavors, el coneix el Carles i estem vivint aquí a Sant Miquel d'Olèrdola, no? El fer-lo vindre cap aquí, per ell va ser aprendre tot això, no? Jo ho coneixia, però hi ha hagut com aquest redescobriment.
Sí.
I de descobrir noves coses i d'anar a les visites guiades del castell, d'anar... No? Llavors, de voler
et
conèixer més...
Et vas documentant d'on vius, no? Clar, jo soc fill de Sant Sadurní i hi ha un fet que amb la Maria quan ens vam conèixer, dic, hosti, jo aquí he estat, saps? Jo aquí... Quan vam anar al castell un dia, dic, jo aquí he estat. I jo amb 13 anys, a una de les escoltes de Sant Sadurní, vam vindre amb tren a Vilafranca i vam anar caminant en una excursió cap a dalt al castell d'Olèrdola. I jo me'n recordava sempre d'aquella cisterna, bueno, que per mi era una piscina, que amb 13 anys vaig veure, què coi és això? Perquè no ho coneixia, no?
I ara va ser una miqueta de com redescobrir i reconèixer el que sempre potser ens havien explicat, eh? Però, i a part que amb les excavacions que s'han fet s'han conegut coses, moltes coses més i es van descobrint,
no?
I clar, el castell de quan jo era petita no és el castell d'avui en dia, no? Però bueno, ho hem descobert junts, això, i això ens ha portat també a aquest projecte, no?
I s'ha anat connectant el que deia, no? Estàs fent els vins, et connectes amb les vinyes de la família de la Maria, connectes una miqueta amb el teu territori, amb aquest viatge d'exploració, no? Que a més, doncs, això fem els inicis de la viticultura al Penedès, fa 16 milions d'anys, segle X, descobrint la viticultura els primers pagesos, però després amb els biciclistes anem a descobrir altres denominacions d'origen per mostrar la viticultura i treballar i defensar-la on hi hagi aquest model socioeconòmic de la viticultura, doncs que es mantingui.
Sí, no, perquè vosaltres, segons he estat buscant una mica d'informació, teniu com 4 manaments, no?, a Amat Muntaner. Uh-huh. El primer és potenciar més les vinyes i
correcte,
menys polígons, no?, que va per aquí una mica la línia...
Exacte, sí, al final, on hem crescut és el que volem que una miqueta es mantingui. Hi ha una evolució, evidentment, i necessitem els polígons, però sempre amb coneixement i amb respecte al nostre entorn. I sobretot no fer desaparèixer les vinyes ni els seus viticultors, que al final, no?, l'altre dia escoltava, no?, que són passatgistes. I ens donen aquestes vistes tan boniques que podem tenir, a part d'aquests vins tan bons que podem veure, no?, però una miqueta donar aquesta importància al que tenim i donar-li un reconeixement i un valor.
I que el model socioeconòmic de la viticultura, de la pagesia, que es mantingui, perquè aporta molts valors, no? És el passatge mateix, el manteniment de l'entorn, però també doncs, tothom se n'enviu al voltant de la viticultura.
Exacte.
El teixit econòmic que genera, doncs, des de l'enoturisme, la restauració, doncs, els mecànics, industrials, etc. Tot el que envolta, som afortunats de tindre aquest model econòmic al Penedès.
I hem de donar importància des del pagès, que cada dia es lleva i va a cuidar les seves vinyes, a les botigues que anem a comprar, que també viuen gràcies a tota aquesta xarxa que fem entre tots,
sí,
no?
Sí.
Fins i tot nosaltres, que no treballem directament, però sí que no, els meus pacients seran els viticultors, no?, i aniran amb el Carles, els transportistes, al final és tot
un
conjunt.
Tot un teixit, un conjunt que, exacte.
Que si això ens ho carreguem per altres indústries, doncs no sabem on anirem.
I la sostenibilitat i l'ecologia també són dues paraules fonamentals, no? Dos
pilars
fonamentals.
Sí. Jo crec que ens hem passat de frenada en molts aspectes a aquesta societat i intentar revertir-ho d'alguna certa manera. Nosaltres per això fem aquestes, al final, aquestes significacions col·laboratives amb altres DOs, i inclús aquí al Viver de Cellers, compartint aquest espai, compartint la premsa, compartint els dipòsits, d'una manera més sostenible. Que està molt bé, que tothom suposa que vol el seu cell, el seu espai, però si ens podem ajuntar amb algunes coses i pues, amunt passem uns quants, no tens una petjada de carboni doncs, amb tant d'impacte, no? És una miqueta, a part de la sostenibilitat que volem, doncs, crear riquesa amb el sentit del treball, fomentar doncs, la inserció laboral, és un dels nostres manaments que penso que... És que si no, no hi ha raó de fer una activitat empresarial purament de diners, sinó que també ha de ser sostenible en molts altres aspectes.
I també són vins amb mínima intervenció, oi?
Mm-hmm. Aquests últims que hem fet al Viver de Cellers, el que volíem expressar no era aquests orígens, aquestes maneres de fer o de descobrir, I llavors sí que vam anar a buscar una miqueta a l'inici.
Hem acompanyat el treball del viticultor, però nosaltres el viticultor és l'autor, és el compositor. Sí. Nosaltres hem sigut intèrprets de... a la nostra manera, hem sigut intèrpretes d'aquella cançó, no? Però el viticultor hem pogut acompanyar aquesta feina que ha fet i respectant al màxim prensar el most, fermentar-lo, això sí, en temperatura controlada, medis higiènics, etc. I acompanyar-lo per embotellar el més pur possible. Quan diem mínima intervenció, per nosaltres serien, doncs, això, llevats autòctons, que són els mateixos que porta la polpa del raïm, sense additius enològics que puguin potenciar aromes i sabors, sinó que sigui el mateix raïm, el mateix most que s'expressi. I llavors, quan hem embotellat, sí que hem addicionat una miqueta de metabisulfits perquè mantindrà el vi per arribar en bones condicions on tingui que arribar, que esperem que sigui molts llocs.
Exacte.
Que són ja vins més delicats o més vins que poden anar evolucionant, doncs amb els metabisulfits doncs, intentar conservar-ho. Però la idea és aquesta, llevats d'autòctons i sense additius enològics.
Perquè amb aquesta primera barema que heu fet al viver de celleristes, de quina producció estem parlant?
Són unes 800 i 900, són les 1.800 en total. 1.800 en total que haurem fet. Sí que hem fet aquests dos vins, el Xarel·lo, que és l'Ígiga, i el Sirenic, que és l'ancestral de Moscatell. Però tenim una petita sorpresa, que vam fer un escumós, unes 400 ampolles d'escumós, que aquest va per llarga criança. Sent de Sant Sadurní ho tenia que fer. Aquest és un mètode tradicional, que es diu. Llavors ja és dues fermentacions. Vam vinificar, és el mateix Xarel·lo que estàvem vinificant, que estàvem massant aquest brisat, doncs vam deixar sagnar uns 400 litres i d'aquí doncs, el vam vinificar a part. I ara, el mes de març, la vam tornar a refermentar, adicionant llevats i sucres, i hem fet el mètode tradicional, el champenois, que es coneix de tota la vida, i hem fet, doncs, un... que sortirà, bueno, en principi, el deixarem una criança mínima de 2 anys i...
I a veure què...
Sí, aviam com va evolucionant.
Sí, no? Mentre el fèiem, deien, no, que aquest serà el que ens vagi veient la nostra evolució, no? Exacte. Aquest el tindrem aquí, hi haurà aquestes ampolles i... Una miqueta, si nosaltres pensem en llarg, no? En llarg termini, també volíem que hi hagués algú des del principi fins al llarg termini, no?
Exacte.
I aquesta part més romàntica de tot aquest procés, no? Hi havia els litres, es podia fer i, bueno, estan allà, sempre són les ampolles aquelles.
Doncs a veure com evoluciona, no? Sí. Que esperem que evolucioni molt bé,
exacte.
No serà una bona senyal, i esperem poder-vos trobar aviat per aquí, per Olèrdola.
Sí, algú estem... Bueno, tastos i cosetes estem intentant mirar a fer, algú... Sí,
al final
sí.
Els vins són d'Olèrdola,
exacte.
Per tant, és a Olèrdola on els volem que ens coneixin i que, no? Hem de sortir de casa, però a casa ens han de conèixer.
Sí.
I, bueno, aquí estem.
Doncs aquí estarem per donar-vos veu sempre que vulgueu venir.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, molt amables.
Menys d'un minut i ens plantarem a 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash d'aquest matí, i després parlem de canalla i de gossos, de com aconseguir que tinguin una bona convivència amb l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis. A partir de les 11, cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, avui de la veu de Teresa Sadurní, i acabarem amb Riquesa Salut, amb el nostre afició de capçalera, explicant com recuperar-nos després d'una cursa, d'una gran activitat física intensa, com podria ser la Set Cims viscuda aquest diumenge.
Penedès en xarxa. Les notícies.
11:15 del matí iniciem aquest flaix informatiu per repassar l'actualitat penedesenca. El Ressons Penedès tanca la segona edició buscant la qualitat musical i la comoditat d'uns 12.000 assistents. El Festival Ressons ha tancat, com hem comentat, la seva segona edició amb una assistència provisional d'unes 12.000 persones aquest cap de setmana, després de treure fins a 13.000 espectadors durant l'edició de l'any passat a diversos cellers i llocs emblemàtics de l'Alt Penedès. Aquest cop el Ressons ha apostat per combinar els concerts de petit format als cellers de la comarca amb altres propostes grans i també actuacions gratuïtes al carrer. Una trentena de propostes en 25 espais diferents en què també es barregen grups emergents amb noms consolidats. En aquesta segona edició, el festival ha tingut un concert inaugural, va ser divendres, al Cava Centre de Sant Sadurní, amb el trio Marala format per una catalana, una valenciana i una mallorquina que presentaven Jota de Morir amb èxit rotund. De cara a les properes edicions, el director del festival, Gerard Birbe, recorda que cal la implicació de les administracions públiques i que el festival té voluntat de perdurar a llarg termini. I aquest passat dijous s'ha dut a terme una nova jornada del projecte Sostenibilitat, Educació i Esport en el Medi Ambient com a projecció del territori Penedès Verd, en el que també hi col·laboren la Fundació Pinai i la Fundació Kilian Jornet. La sessió s'ha realitzat amb la participació de l'Escola Montagut, que és la quarta i última escola en formar part d'aquest projecte pilot que ha executat el Centre d'Excursionista del Penedès. El taller de conscienciació que realitzen les escoles es divideix en dues activitats, una jornada al local del CEP i una recollida de residus. L'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona organitzen una visita al municipi de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor. Serà dijous a 11:15 i fins a 12:15. L'oficina s'instal·larà davant de l'escola Rosent Montaner de Sant Pere Molanta i s'atendran les consultes i s'oferirà informació sobre temes de consum. Un tècnic de la Diputació de Barcelona atendrà gratuïtament i de manera personalitzada qüestions o dubtes relacionats amb el consum, comerç, drets dels consumidors, compra o lloguer d'habitatge, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties dels productes, serveis postvenda, assegurances o viatges. La Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit estrena ordinadors. Estan dissenyats per proporcionar un entorn d'ús fàcil i intuïtiu per a tots els usuaris de la biblioteca. La Biblioteca Municipal estrena 10 ordinadors nous per la comunitat dels seus usuaris. Ha rebut una actualització tecnològica significativa amb la substitució de 10 ordinadors antics per uns altres de nous destinats a millorar l'experiència de consulta dels seus usuaris. Aquesta iniciativa, promoguda per la Regidoria de Tecnologia i Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit, té com a objectiu principal facilitar l'accés a recursos digitals i ampliar les opcions d'investigació i aprenentatge disponibles pel ciutadà que en vulgui fer ús apropant-se a la biblioteca municipal. Els nous ordinadors equipats amb les últimes tecnologies i connexió a internet estan dissenyats per proporcionar un entorn d'ús fàcil i intuïtiu per tots els usuaris de la biblioteca. Aquesta millora reforça, doncs, el compromís de l'Ajuntament de Cunit amb l'accés universal a la informació i la promoció de l'alfabetització digital.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:15. De peluts en parlem els dilluns, un cop al mes, quan ens visita l'experta, l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui li proposem aquest binomi. Nens i nenes, canalla, infants i gossos. Com aconseguim una bona convivència? Perquè, Neus, abans de tot t'hauria de preguntar, és bo, és interessant, com a educadora canina, recomanes que convisquin infants i gossos?
Si ho fem bé, sí. Sí, és, pot ser molt, molt maca l'experiència de cara als nens, de créixer amb un gos, no? Si hem tingut gos de petits, segurament en general tindrem bons records d'aquell gos, no? I bones experiències. També és possible que no? Però la majoria...
Crec que guanyarien els que sí, no? Per golejada...
Sí.
És una experiència enriquidora.
La majoria de gent parla del gos que va tenir quan era infant amb bon gust de boca, no? Sí.
I suposo que també ajuden, juguen un rol en el procés educatiu de la criatura, no?
Poden
aprenen
ajudar,
coses que sense aquell animal les aprendrien més tard o els costaria més, no?
Poden ajudar, sí. Bueno, de fet, ara m'ha vingut al cap el tema de les teràpies, no? Tant amb el que parlàvem dels records, perquè a vegades quan faig teràpies amb avis i en estats avançats de demència i de tant en tant recorden el gos que van tenir en la infància perquè veuen el gos, no?, allà present.
I tenen aquell flash, recuperen aquella memòria, aquell record.
I els hi canvia l'energia a molt positiu. No sé, és molt entranyable veure, no?, com recorden el gos que van tenir i bueno, s'obre com una mena de...
Una finestra.
Sí, de...
Cap al
passat. De sentiments, sí.
I emocional, clar.
Sí, molt, molt.
I amb canalla també s'utilitzen, no?, els gossos per teràpia.
Per fer teràpies.
En autisme, síndrome de Down, que també és un recurs.
Sí, i com has dit, això del tema d'educació, no?, doncs amb nens amb dificultats socials, el gos es pot utilitzar, no?, com a vehicle per treballar certes coses, l'agressivitat, com demanar les coses. I això a casa doncs també ho podem treballar.
Doncs com fem per tenir aquesta bona convivència que tots volem entre infants i gossos? Podem anar per etapes, potser, quan la criatura és petita, no hi ha massa interacció. Potser al contrari, no? És l'animal el que li poden alterar els plors o alguna situació concreta.
Clar, si parlem de nens ben petits, la interacció és molt...
És nul·la, pràcticament.
Sí, quan és un bebè. Només el gos doncs interactua olorant el bebè. Sí que a vegades es veuen accions dels gossos com de protecció o de vigilància, no? O inclús quan el nen comença a caminar, com el gos està pendent de que el nen no vagi a certs llocs que es pugui fer mal. Això surten molts vídeos, no?, per internet, que és el que faria amb els seus cadells. No tots els gossos tenen potser aquest rol, però en molts casos sí que tenen el rol de cuidadors. No?
Tant mascle com femella?
Sí. Potser més les femelles, però també hi ha mascles que tenen aquest rol
protector.
De pare, no? Una mica sí que els hi surt, sí.
I, per exemple, hem de deixar que el gos s'acosti al llitet del nadó, que el reconegui, que el vegi...
Sí. Jo
manies.
Trobo que sí. Aquí hi ha de tot, de tots els colors, de gustos, no? És que generalment hi ha poca gent que tingui gos que sigui molt maniàtic amb això. Però també hi ha gent que prefereix que el gos no s'apropi, no estigui una mica així al damunt del bebè, no? Hi ha de tot. Però en general la gent que té gos... En aquest aspecte és més passota, no? Al revés, et diuen, així agafa més defenses el nen, no? Si està en contacte amb el gos. I potser, bueno, de fet hi ha estudis que diuen que...
Hi ha evidència científica,
que
oi?
Sí. Que els nens de granja són més... Estan més vacunats
tenen
que...
Tenen un sistema immunològic més fort. I ara que parles d'això, el gos ha d'anar net com una patena si hi ha un bebé a casa, un nen petit? Què
Home,
hem de fer?
Hem de procurar que el gos, tingui una higiene més acurada, potser, no?, amb un bebè, amb un bebè de mesos, perquè, clar, no ens oblidarem que, clar, els gossos van pel carrer, si es poden menjar una caca, se la mengen, de gat o del que trobin, no?
Ho ensumen
tot? No tots, però n'hi ha que sí. Clar, ensumen tot, igual que ells, doncs, poden emmalaltir, Els gossos, sobretot els bebès, també. De fet, ara hi ha passes de parvovirosi, que és una malaltia bastant dolenta, bastant mortal, no? no és que passi el, pugui
no,
passar...
No es transmet. El,
no, però vull dir que sí, clar, hem de vigilar, no?
Aleshores, quan tornem de fer el tomb, com netegem l'animal? Potes? Què sí, recomanes?
Sí, jo faria això, una mica de neteja de la zona de la, del morro, potes, i ja està. Tampoc cal tampoc banyar-lo ni res d'això, no cal. A no ser que sigui un gos típic que li encanta...
Posar-se tot arreu, no?
Jo tinc
els
una...
pèl·lecs. Ara perquè no plou sovint.
No, però és que depèn del gos, també. Jo tinc una gosseta que ve a la guarderia, que és una bitxona, bitxon maltès, d'aquells blanquets tan pitimini, no? Que a la mínima que pot ja s'està revolcant per la terra, per el fang, per sempre tornar a casa de color marró. I és blanca. I és de les més marranotes que tinc al grup. En canvi, n'hi ha d'altres que no s'embruten mai. Vull dir, també depèn de com sigui el gos, no?
Quan aquesta criatura deixa de ser un nadó, ja comença a gatejar i a caminar, i per tant ja hi ha plena interacció amb aquest pelut de quatre potes que hi ha per casa, què fem? Perquè li estiraran la cua, el molestaran quan està dormint, li tocaran el menjar...
Clar, aquí és una etapa en la que el gos crida molt l'atenció dels bebès, normalment. Bebès que ja tiren cap a l'any, no?
Sí, diguéssim. Sí, que estan gatejant, que estan caminant...
Que és l'època aquella que hem d'estar a les 24 hores al damunt, no? Perquè estan tocant-ho tot...
A casa protegim escales,
sí.
Calaixos...
Doncs també hem de protegir el gos, també.
També l'animal, eh? Sí. És un element més a protegir.
Sí, perquè, clar, aquí és un bon moment per començar a treballar valors de cara al nen, no? És molt d'hora... Però és igual, podem començar a treballar els valors del respecte.
L'empatia, no?
Sí, i el respecte per l'espai de l'altre, no? I la frase típica que he sentit, teníem un gos que es deixava fer tot, es deixava estirar les orelles, la cua... No? I jo quan sento això dic, ostres...
Tampoc és això, no?
No, això no hem d'arribar mai a aquest punt de que un gos hagi d'aguantar tot això. Per què? No cal, no? A més, nosaltres tenim com el paper de no fer res, d'estar allà d'observadors. També que li estem ensenyant amb aquell nen, no? Que un animal o un gos es pot estar allà com si fos
com una joguina.
No, o sigui, li hem d'ensenyar des de ben petit. La meva filla es va criar amb 5 gossos. I una de la... des de ben petita. Primer, sempre, supervisió. Sempre.
No deixar-los sols.
Mai, no. I jo confiava en els meus gossos
100%. Plenament,
no? Però és igual, sempre has de vigilar, perquè no saps si quan et gires la nena et trepitjarà o es tirarà, no ho sé. Qualsevol cosa que pot fer que el gos, ostres,
s'enfadi o... tingui una mala reacció.
Sí, sí. Llavors, supervisió davant de tot amb edats tan petits i jo amb la meva filla sempre... al damunt de respecte de l'espai als altres. I a la que veia que, no sé, doncs apretava més del compte, o ei, frena, saps? I vulguis que no, són molt petits, no, potser pensem que no ho entenen, però de seguida ho entenen.
Va calant mica a mica el missatge.
Sí, sí. I aquí la feina que hi ha és aquesta.
Amb aquesta edat.
Sí. Generalment sí que hi ha gossos molt tolerants, però hi ha gossos que no són tan tolerants. Llavors, es poden enfadar. I més si és un gos que no ha conviscut mai amb nens o... Clar.
I al gos li ensenyem alguna cosa respecte a aquesta criatureta que també va de quatre potes o comença a anar de dues i que...
El gos...
És una mica invasiva respecte a seu.
Clar, com aquí... si el gos simplement el que vol és estar tranquil, li hem de donar l'espai i treballar més amb el nen, diguéssim, no? A que el nen no envaeixi el seu espai. I si veiem que en algun moment donat no podem, separem i ja està, cadascú en un lloc diferent i ja està. Si, per exemple, el gos és més nerviós, vol interactuar més amb el bebè I, però clar, es passa de la ratlla perquè vol jugar i li salta. Passa una mica al contrari, no? Li hem d'ensenyar també al gos a respectar l'espai. Doncs fent una mica el paper de, doncs, de mare, tant d'un com de l'altre, no? D'anar-lo frenant, fent barreres i dient-li relaxa't, no cal renyar, no cal enfadar-nos perquè ho fa amb tota la... com faria el nostre bebè, no? Amb tota la... les ganes i la innocència. Sí, totalment, sí. Innocència.
Sense mala fe.
Clar.
Ni un ni l'altre.
Però ho hem de frenar. No?
Aquest és el nostre rol.
Sí, el rol aquí és de pare, mare, actiu, no passiu, de a veure què passa, no? I mira,
no esperem, no? A veure el nen... què passa. No, no. Intervenim abans.
Clar. Perquè moltes vegades s'intervé, sobretot si és el gos el que molesta, entre cometes, el nen. Però al revés no, i s'ha de fer per les dues bandes. I que hi hagi, que vagin creixent en paral·lel, amb respectant-se.
Clar, el gos també ha de ser conscient que, igual que el frenes amb ell, frenes la personeta, sí, petita, no?
Sí, exacte.
Que no recau tot el pes en ell.
Clar, ells se n'adonen, i llavors entenen com va, com són les regles del joc, no? I realment hi ha gossos, clar, depèn de l'edat que tinguin, però hi ha gossos que... els hi fem també, doncs, de referent de pare a mare, no? Fins aquí està el límit. I ho entenen, ho acaben entenent.
La criatura creix. Quins altres problemes hi ha? Més sofisticats que no estirar-li la cua o emprenyar-lo quan està dormint?
Bueno, quan, potser jo penso que quan el nen va creixent és, la cosa es va suavitzant, no és més fàcil.
Sí.
Quan el nen ja és una miqueta més gran, que ja pot interactuar més amb joguines, o li podem ensenyar al nen a jugar amb el gos, doncs amb diferents maneres, no? Per exemple, fent-li un joc de buscar xutxes, no? Per la casa, o preparar-li una alfombra olfactiva al gos. D'aquesta manera també estem ajudant a que el gos discrimini quines són les joguines d'ell i quines són les del nen. Perquè un dels conflictes que hi ha a vegades és que el gos agafa les joguines
de la criatura.
Del nen
o la nena.
Clar, quan tenen 2, 3, 4 anys... Aquesta és l'edat també una mica més...
Clar, perquè també ja estan aprenent el que és meu, no? I,
sí.
I no vull compartir, i has d'estar ensenyant a compartir.
Sí.
I si a més hi ha el gos que també intervé...
Exacte.
Però bueno, tot això ajuda, no?, ensenyar-li el que deies tu, aquests valors.
Sí, sí, sí.
Empatia, compartir, sí. Respecte.
Aquí també s'han de continuar posant límits de, amb el nen, doncs, això, no?, de... val, o amb el gos, no?, de, això, tu amb això no pots jugar, però amb el nen ensenyar-li a compartir un altre tipus de joc. Vale, amb les teves joguines no, però ara ell també vol jugar, el gos, doncs anem a donar-li... a jugar amb ell d'alguna manera, no? I no ensenyar-li mai a jugar amb el físic, no? I una de les maneres seria evitar que el nen s'aboqui a sobre del gos per jugar, perquè sí, és molt divertit, i... però no. Perquè el gos, si ho fa al revés, el nen li pot fer...
Li pot fer mal.
O sigui, pot fer mal al nen.
Pesa molt
llavors,
més.
Clar. Llavors, aquí és una etapa molt important per ensenyar-li al nen a utilitzar unes joguines adients per... interactuar amb el gos i jugant amb joguines amb les que s'hi pugui preparar menjar o un joc tan senzill que segurament que als nens d'aquesta edat els pot encantar és agafar una caixa de cartró, fer tires amb paper de diari, omplir la caixa de tires de paper de diari i altres objectes, pilotes o... i tirar-hi també a dintre trossets de menjar. I això és molt divertit perquè el gos, el nen, estarà una bona estona preparant aquesta joguina i després el gos es pot estar allà una bona estona buscant tots els premis. Jo amb el meu gos això li faig i és una activitat que li encanta.
I si prepara el joc la criatura, suposo que també reforça aquest vincle amb l'animal,
sí,
no?
Sí, i tant. Clar, clar, és que els gossos han de trobar el nen algú interessant o algú que els hi aporta alguna cosa, perquè a vegades quan el gos ja està a casa
i arriba un bebè que totes les atencions van cap a ell, i no només quan és molt bebè, sinó durant uns quants anys. A vegades el gos se sent una miqueta desplaçat o...
És el rei destronat, no? També, com, sí. Com si fos un germà gran.
Sí, sí, clar, clar. O sigui, i llavors, clar, el, no és que agafi mania al nen, però realment aquell nen, doncs, bueno, no, és, hem de trobar, hem de buscar que aquell nen també motivi el gos i el gos estigui content perquè hagi, perquè hi hagi aquell membre a la família, no? No només és un, algú que l'està incordiant i això, no?
Quan el nen, la nena es fan grans, li podem donar responsabilitats respecte al gos?
Sí, per exemple, ja si parlem d'edats en les que el, gos, el nen pugui treure el gos al carrer i tal, doncs aquí, aquí és on tothom s'escaqueja. Aquestes edats més adolescents, no?
Te n'explico una, que veig sovint uns adolescents que treuen el gos i els fa mandra anar a fer el tomet i es queden parats quiets tota l'estona mirant el rellotge fins que consideren que ja ha passat el temps i tornen a pujar.
Ja, és que és aquí, clar, clar.
Clar,
ja.
Parlo d'adolescents, eh? També és una edat complicada, sí. Suposo, no només a casa amb els adults,
tot,
sinó
ja.
Amb el gos si és.
Sí. És una època, una edat que tothom ha volgut, bueno, o gairebé tothom vol gos, i després el típic, no, de
després
els pares, sí, els pares, no, si aquest gos era per el meu fill o la meva filla, però al final sóc jo la que tot, no? I això és molt 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 típic a l'adolescència, bueno, són coses que passen. O de tant en tant sí que el treuen per anar amb els amics una estona i tal, però també és això, no? Anar a una plaça a xerrar i el gos està allà fent forats, avorrit. És una època una mica complicada. Pots trobar gent que adori els gossos sent adolescent se desviva, no em surt en català, pels gossos, no? O inclús hi ha molta gent que fa de voluntaris. Per exemple, al CAT, doncs hi ha voluntaris que, si no són majors d'edat, els acompanyen els pares, però, clar, no els hi deixen tenir gos, no?, els pares, i és una manera d'anar a estar en contacte amb els
gossos.
Està
bé que ho diguis.
Sí, sí, sí.
És una fórmula mixta.
Clar, clar. Llavors tenen aquest compromís d'anar a treure gossos i tal, acompanyats d'un adult, ha de ser, però, bueno, és una opció que està bé. Vull dir que hi ha gent jove que els gossos sí que s'hi dediquen molt, no? Però la majoria, aquesta obligació és massa per ells.
Els supera, com
sí.
Tantes coses en aquest moment.
Sí.
I pensava, retrocedim, hem anat a l'adolescència, però retrocedim. És bona idea sortir a passejar criatura i gos al mateix temps o
sí.
Recomanes separar-ho?
Depèn del gos, també. Jo penso que, està bé, que és bona opció, no? Però realment, si, per exemple, anem amb un cotxet i el gos t'hi va molt, clar, aquí s'ha de fer un entrenament, o si no, pot ser bastant estressant sortir amb el gos i el cotxet.
I tots dos reclamant per una banda i per l'altra, no?
Si és un gos que t'hi va molt o que és reactiu amb altres gossos, no és bona idea. És millor sortir per separat. El que passa que a vegades no hi ha temps suficient, però, bueno, mira, organitzem-nos com sigui i és preferible que el gos, encara que hagi de sortir menys temps, però almenys el temps que surti, que sigui per ell i un temps de qualitat. I si el gos va molt bé i camina perfecte al costat del cotxet, perfecte, podem fer els quilòmetres que vulguis amb el gos i amb el nen, no? Ideal. És veure també cada cas, perquè amb el nen on anem quan és petit? Doncs al parc.
Al parc. Estava pensant al parc, gos i
clar,
criatura,
si
sorreta
gos...
i tal, com ho veus?
Sí, si el gos és un adult ja, que ho tolera bé i això, portem-lo. Si és un gos jove que s'excita molt veient altres nens i veient pilotes, i més val que es quedi a casa, aquelles hores, una hora, dos, que estem al parc, que estem amb el nen, i quan tornem hi hagi l'altra part de la família o un avi o qui sigui, doncs ja traiem el gos. Millor així, per separat, no?
En general, donada la teva experiència, acostuma a ser una bona convivència entre infants i gossos? S'aconsegueix?
Sí, sí. Hi ha a vegades algun problema, però en general és bo i molt positiu. Si es, com he dit al principi, no? Si es fan les coses bé, és molt maco. Que, bueno, clar, jo per mi penso que en totes les cases hi hauria d'haver un gos, perquè t'aporten, no?
I t'ensenyen.
Exacte, sí, sí.
Neus Bertran, moltes gràcies per acompanyar-nos avui parlant d'infants i de gossos, aconseguint aquesta bona convivència. Ens veiem d'aquí un mes.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora i ho farem amb música, amb Billy Ocean i aquest Love Really Hurts Without You. De seguida el butlletí de les 11.